L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Sigueu molt benvinguts a una nova edició del Fem Família. Primer de tot, salutacions d'en Jordi Carretero a les tecles del so. I de qui us parla, Joan Trias, també gràcies a qui es fa aquest programa, la Fundació Joaquim Molins Figueres. Atenció al que parlarem avui en aquest programa, perquè el darrer informe publicat per Intermón Oxfam diu que la pandèmia ha abocat a 120.000 catalans a la pobresa. Les persones que viuen a menys de 24 euros al dia, 24, han crescut un 11,7% amb el Covid. Al conjunt de l'Estat hi ha un milió més de pobres i a tot el món en són 200 milions. En parlarem de tot plegat amb Àlex Prats, responsable de desigualtat d'Intermón Oxfam. I una de les preguntes que darrerament ens estem fent més a casa és quina mascareta és la més segura? Quina haig de portar o no portar? He de portar mascareta a casa? En parlarem amb el doctor Xavier Abad, viròleg i cap de la unitat d'alta biocontenció de l'IRTA Cressa. Tot plegat, si et quedes amb nosaltres, fem família.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
Els hi exposaven el darrer informe publicat per Intermón Oxfam. La pandèmia aboca 120.000 catalans a la pobresa. Les persones que viuen amb menys de 24 euros al dia, 24 euros al dia, han crescut més d'un 11% amb la Covid. Al conjunt de l'Estat hi ha un milió més de pobres i a tot el món són 200 milions. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Àlex Prats. Ell és responsable de desigualtat d'Intermón Oxfam. Àlex Prats, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Ho dèiem tot just ara, eh? 120.000 catalans abocats a la pobresa, un milió de pobres més a tot l'Estat, a tot el món, més de 200 milions. Tot plegat, deixa'm preguntar-te també si a causa de la pandèmia ho ve arrossegat d'una crisi econòmica que ja vivia en molts països des de fa molts anys.
Doncs, com expliquem en aquest informe i com ara resumies, aquesta pandèmia ha tingut uns efectes devastadors per les persones més vulnerables. No repeteixo les xifres, ja s'has dit molt bé. I, en efecte, com tu mateix apuntes, les persones que han patit les conseqüències més greus d'aquesta crisi de la pandèmia són, en realitat, les mateixes persones que pateixen les conseqüències d'un sistema econòmic injust, patriarcal i racista. A Espanya, les dades ens mostren que les persones joves, les dones i la població migrant són qui més han patit les conseqüències de la pandèmia, com també ho van fer de l'anterior crisi original del 2008.
Una dada més que doneu en aquest informe és que ha crescut, com dèiem, més d'un 10%, de fet, més d'un 11%, les persones que viuen amb 24 euros al dia. A mi em frapava aquesta dada. Deixa'm preguntar-te al respecte. Primera, com es sobreviu així? I segona, des de la meva desconeixença total, això no hauria d'estar il·legalitzat?
Doncs la resposta jo crec que és que pràcticament no es pot sobreviure amb aquesta quantitat. De fet, tot fa referència a la xifra de 24 euros al dia, que és la que ens indica el nivell del que anomenem pobresa relativa, però a l'informe expliquem que a Espanya 800.000 persones més podrien haver caigut en situació de pobresa severa, que això és viure amb 16 euros al dia. Portant la xifra total de persones que viuen amb aquests diners per sobre dels 5 milions. Estaríem parlant d'un 10,86% de la població. Dit d'una altra forma, una de cada 10 persones a Espanya estaria vivint amb 16 euros al dia. Evidentment, no es pot. Amb 16 euros al dia no es pot fer front a unes despeses de vivenda, d'electricitat, menys encara amb el que està passant amb els preus d'electricitat, de menjar, d'escoles, de roba, etc. Això hauria de ser il·legal? Bé, per una banda, el que hem d'assegurar són diverses coses. La primera és que qualsevol persona treballadora rebi, a canvi del seu treball, un salari que li permeti viure una vida digna. Recordem que el nombre de persones, el percentatge de persones que, tot i treballar, viuen en pobresa és el 13%. És a dir, estem parlant de moltes persones que, tot i tenir una feina, reben a canvi un salari que no es permet fer front a les despeses de la vida diària. I, per una altra banda, això ens crida a impulsar mesures de protecció social. Mesures com, per exemple, l'ingrés mínim vital, que aquest any el govern ha aprovat, que des d'Oxfam i altres organitzacions de la societat civil hem aplaudit, perquè portàvem anys reclamant, però que al mateix temps també hem de denunciar que aquesta mesura, que havia d'arribar a 850.000 persones, entre aquestes que hem dit que viuen amb 16 o 24 euros al dia, només ha arribat fins ara a 160.000. Per tant, ha arribat a moltíssimes menys famílies del que hauria de ser, i això vol dir moltes famílies patint.
A tot plegat, Àlex, pots seguir la pujada d'aquestes xifres dramàtiques? Jo dic perquè la pandèmia encara no ha acabat i s'espera que la crisi econòmica s'agreugi un cop superada la Covid, segons alguns experts.
Sí, efectivament, és una possibilitat que hem de tema. Ara estem amb els CERTOs, que a l'informe també expliquem que els CERTOs han tingut un efecte positiu perquè han protegit ingressos de 700.000 persones, però al mateix temps també, doncs, com tu deies, tenim por que quan aquests CERTOs acabin això es pugui convertir en un increment dels zeros. En aquest sentit, el govern ha de prendre mesures decidides per mitigar els possibles efectes en l'increment de l'atur. En aquest sentit, part dels fons europeus, 140.000 milions d'euros, haurien de ser dedicats a evitar aquest increment fort de l'atur.
Ens ho deies amb aquest ingrés mínim vital que ha promogut el govern de Moncloa i de coalició entre el Partit Socialista i Unides Podem, un ingrés mínim vital que havia d'arribar. Ens ho explicaves, a 850.000 persones i ha arribat a 160.000 de moment. Però, Àlex, com s'hi fa front des de les institucions a totes aquestes xifres?
Les institucions tenen a les seves mans eines per decidir què volen fer. El que no poden tornar a repetir són les errades que van fer per fer front a la crisi del 2008. És a dir, no podem tornar a caure davant de la pujada de la pressió sobre els nivells de deute, perquè això també passarà, no podem tornar a caure en polítiques dirigides a fer retallades en sanitat, salut, o educació, com es va fer llavors, i que hem patit les conseqüències després. No es pot tornar a provocar una devaluació dels salaris de la gent que precisament menys cobra, abocant-los una vegada més a la pobresa. No podem pretendre sortir de la crisi baixant els impostos a qui menys ho necessita, les rendes altes o les grans empreses. Si tornem a adoptar aquestes polítiques, estarem generant més pobresa i més desigualtat. Per tant, necessitem polítiques que facin al contrari, protegir les persones més vulnerables i reduir la desigualtat. A l'informe expliquem també que, de fet, les 1.000 fortunes més grans del món ja han recuperat en els darrers 9 mesos les pèrdues que van patir al començament de la pandèmia. De fet, la riquesa de les 10 persones més riques del món entre març i desembre, que va ser de 540.000 milions de dòlars, seria suficient per si sola per finançar el cost de la vacuna per tothom. I a Espanya, també expliquem que el 10% més pobre de la població ha perdut proporcionalment 7 vegades més renda que el 10% més ric. I això podria comportar que l'increment de la desigualtat del 2020, veurem les xifres oficials, podria ser el més gran de l'última dècada. En definitiva, els governs han de prendre mesures per impulsar una política fiscal justa, que això vol dir que qui més guanya sigui també qui més paga, amb els ingressos addicionals, amb una política més justa, hem d'assegurar també que reforcem els sistemes de protecció social com l'ingrés mínim vital i hem d'assegurar també treball digne per totes les persones, especialment per les dones i pels joves, que són qui més pateixen la precarietat, impulsant, per exemple, altres polítiques com la lluita contra la precarietat laboral, contra els falsos autònoms, contra la parcialitat i assegurar un salari mínim amb el qual totes les persones puguem fer front a les despeses de la vida diària.
Jo sóc partidari de dues coses. La primera és que agravin aquesta conversa amb Àlex Prat, responsable de desigualtat d'Intermón Oxfam, i se la posin cada dia per saber com està el món i així de crues són aquestes xifres. I la segona, la repeteixo, ahir parlàvem amb el politòleg Xavier Torrents, nosaltres ho intentarem un cop més, un any més, intentarem que durant la campanya política alguns polítics vinguin a explicar-se en aquest programa i en aquest estudi. També els hi preguntarem, evidentment, per aquestes dades, perquè de veritat que fan esgarrifar. D'altra banda, les ONGs, les fundacions, tot aquest gruix de voluntariat, com també el vostre, deixa'm preguntar-te també com ho està vivint tot això, perquè fa uns dies parlàvem des d'aquest programa amb Arrels, parlàvem amb Càritas, hem parlat amb l'Hospital de Campanya de Santa Anna, i ens expliquen totes aquestes organitzacions, fundacions, que estan desbordades. Noteu també des de la vostra, des d'Intermón Oxfam, aquesta sensació de no arribar a tota la gent que ho necessita?
Sí, evidentment, aquests mesos estan sent molt durs. Oxfam Intermón ha estat treballant amb diferents organitzacions a Catalunya i també la resta de l'estat espanyol per fer front a la situació. Hem tingut una especial cura de treballar amb aquestes organitzacions que treballen amb les persones i famílies més vulnerables, per exemple, amb la població migrant, que s'està enfrontant a nivell de 57% de pobresa. I al mateix temps, també, jo crec que les organitzacions de la societat civil estem patint el repte que suposa també sobreviure nosaltres, perquè, bueno, en temps de crisi, doncs, també la nostra sostenibilitat pateix, no? Llavors, sí, són temps durs, però més que mai abans, hem de ser-hi, hem de ser als carrers, hem de ser amb la gent que més pateix i hem d'exigir, com tu ara mateix deies, a qui pren les decisions, que prenguin les decisions correctes.
Intermón Oxfam, que es caracteritza també, tothom la coneix per les seves missions al tercer món. No sé si en aquest sentit és obligatori també preguntar-se si el primer món es troba com es troba, ens ho està explicant avui l'Àlex Prats d'Intermón Oxfam, com deu estar ara mateix el tercer món.
Efectivament, en situació de pandèmia, molts països en vies de desenvolupament, de renda baixa, doncs tenen segurament menys eines per fer front a la situació. Per una banda, sabem que el tema de la vacuna arribarà primer, com passa sempre en aquestes situacions, als països rics, que als països de menys renda. I això, evidentment, doncs, suposa un problema. Per això també Oxfam Intermón portem molts mesos reclamant sobretot que hi hagi cooperació internacional per assegurar l'accés a totes les persones a la vacuna. I tot no repetir el que deia ara, només l'increment de la riquesa de les 10 persones més riques seria suficient per pagar el cost de la vacuna per tothom. I després hi ha un altre problema que ens preocupa molt, que és el tema del deute, el deute dels països. Si recordeu, ja a dècades 90 ja hi va haver campanyes per la cancel·lació del deute, doncs ara torna a haver molts països amb una pressió del deute molt forta. Per tant, hem estat demanant al Fons Monetari Internacional, als diferents estats de la comunitat internacional, que actuïn per alleujar el deute d'aquests països. Cancel·lar el deute podria permetre a alguns d'aquests països alliberar 3.000 milions d'euros cada mes que podrien utilitzar per incrementar la seva despesa sanitària o per fer també sistemes de protecció social que permetessin protegir les persones que més pateixen aquesta situació en aquests territoris. Per tant, vacunes per tothom i polítiques i acords per cancel·lar el deute, per tant, que podem alliberar recursos per fer front al que és més urgent ara mateix.
Àlex Prats, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Una abraçada i molta força.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada de tornada.
Fem família. Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Mirin, una de les preguntes que darrerament ens estem fent més és quina mascareta és la més segura, o quina haig de portar o no portar, o si les noves soques afecten segons el tipus de mascareta. En volem parlar avui amb el doctor Xavier Abad, viròleg i cap de la unitat d'alta biocontenció de l'IRTA Cresa. Doctor Abad, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola.
La mascareta, com dèiem, s'ha convertit ja en un utensili quotidià. Des que va començar la pandèmia, doctor, fins ara, la societat en general hem après a usar-la prou bé o encara no?
Bé, la societat és un concepte molt genèric, que hi ha molta gent que de no saber res ara té nocions clares de com posar-se-la i treure-la, però també es pot veure i només cal fixar-se una mica pel carrer, que hi ha molta gent que o no ho té clar o no vol tenir-ho clar. no la porten ni adequadament o la porten, diguem, o directament no la porten. Diguem que la major part de la gent que jo veig sí que porta mascaretes de diferents tipus d'una manera raonablement correcta, però, òbviament, hi ha marge de millora.
Ara parlarem d'aquestes mascaretes de diferents tipus, però dit això, països com Alemanya o França han prohibit de forma expressa usar les mascaretes de tela a l'ús quotidià públic, és a dir, als transports, al carrer, a la feina. I estaria d'acord amb aplicar aquesta mesura a l'estat espanyol, com s'ha plantejat?
Sí. Diguem que les mascaretes de tela, la funció bàsica que tenen és la d'evitar que nosaltres, en el cas de que siguem asimptomàtics o puguem tenir una infecció no gaire aparent, perquè també pot ser que tinguis algun símptoma que no acabes de relacionar específicament amb la Covid-19, doncs es redueix la capacitat de que tu emetis virus infecciosos al voltant i, per tant, infecta altres persones. No té un gran efecte protector, per no dir que no té gaire cap efecte protector perquè la porta, sinó bàsicament disminueix la difusió, potencial difusió del virus que tu puguis portar sense adonar-te'n cap al voltant. En aquest sentit, el que jo he llegit que s'està dient a Alemanya és que es faculta a l'ús de mascaretes FFP2, KN95 i també mascaretes quirúrgiques.
KN95, eh? Quina és aquesta KN95?
Sí, és una mena de tipologia que vindria a ser equivalent a les FFP2 o, o a les N95 de la nomenclatura americana, que cadascú fa servir una mica les seves regles de normalització i de control de producte sanitari. Doncs, en principi, la diferència que hi ha és que en Alemanya s'està dient que també la mascareta quirúrgica es pot fer servir a transport públic. Una mascareta quirúrgica no és ni de bon tros tan protectiva com la FFP2, encara que és més, millor i més efectiva que les mascaretes de tela. Les mascaretes de tela gairebé no ajusten completament, deixen zones per les que l'aire pot circular. Una mascareta quirúrgica que té un assegurament al nas, en principi aconsegueix fixar o sellar una mica la secció del nas, però no sellar els laterals ni tampoc la barbeta. Són diferents mascaretes en diferents tipologies, però la normativa, tal com s'està dient a Alemanya, igual a coses que no són iguals, però és un pas endavant si s'està fent amb vistes, que suposo que aquest és l'objectiu, a la possible, diguem, possible desplaçament de les diferents variants actuals per la que diuen variant anglesa, que és més transmissible.
Anem doncs a parlar mascareta per mascareta, si li sembla bé, perquè serveix, si ens protegeix, en fi, de les seves especificitats. Ens deia, la mascareta de tela és la que menys serviria, la que menys ens protegiria. Ara segur que hi ha molta gent a casa que està pensant, però si a la mascareta de tela li posem aquell filtre amb el qual es ven moltes vegades, aleshores és més protectora o ni així?
No sabria dir-te. En principi, les mascaretes, jo ho faria al revés, les mascaretes realment protectores, les que són realment equips de protecció individual, són les FFP1, FFP2 i FFP3, segons la nomenclatura europea. Les FFP1 són relativament poc útils perquè no tenen una gran capacitat de protecció i a partir de les FFP2 s'estem movent amb una protecció o una capacitat de retenció del 94-95%. Les FFP3 són 98-99%. Aquestes són les millors mascaretes. Si un vol estar en proximitat amb un infectat, o una persona que està emetent o està en un ambient en el que se sap que amb una probabilitat elevada pot haver-hi virus, per exemple, instal·lacions hospitalàries, en proximitat a malalts infectats o sempre que hi ha operacions sanitàries de risc, com poden ser qualsevol introducció d'element en la gola d'una entitat que pugui generar aerosols, totes aquestes activitats necessiten FFP2, FFP3. A partir d'aquell moment, tota la resta de mascaretes són mascaretes que poden ser útils, però sempre en ambients menys compromesos i sempre donen menys, diguem, protecció. El concepte bàsic és aquest.
Entenc que la més protectora seria totes aquestes FFP, que són les que, si no m'equivoco, tenen com forma de bec, per entendre'ns, també?
Bueno, són... No, la forma és molt diferent, molt diversa. Cada empresa té la seva... Hi ha moltes que són el que es diu el bec d'ànec, el pico de pato, però aquestes són relativament recents. Hi ha moltes mascaretes que són mascaretes més aviat aplanades, de diferents cases comercials, i aquí l'única cosa és que aquestes mascaretes FFP2 i FFP3 el que fan és que sellen, la mascareta se sellella amb la cara de la persona, vull dir, s'ajusta bé, té unes cintes que permet apretar, no van normalment contra orella, sinó que van contra el clatell i contra el coll, i aconseguir un sellat bo i efectiu contra la pell fa que l'aire tingui que passar a través de la mascareta, i això és el que determina la seva capacitat de filtració. La resta no tenen un sellat tan bo, i a partir d'aquell moment, com no sellen bé, l'aire que tu exhales i que tu inhales no entra únicament per la mascareta, sinó que també entra pels laterals. I els laterals no hi ha capacitat de filtració.
Val. També per entendre'ns, perquè ara estàvem parlant de l'ús quotidià públic, és a dir, dels transports, del carrer i de la feina, però per casa, amb els familiars i les persones de bombolla, diguem-ne, hem de dur mascareta a la mida del possible?
La pregunta que admet dues respostes. Si estàs pensant únicament en el risc, la resposta és que no trauries la mascareta mai. Perquè és la manera d'anar reduint la probabilitat o la possibilitat d'adquirir SARS-CoV-2 i infectar-te. De tota manera, jo, com treballo una mica en prevenció de riscos i en avaluació de riscos, trobo que el risc a casa, per molt que hi hagi estadístiques que diguin que la major part les hipotètiques infeccions s'assoleixen a casa, però és que s'ha d'entendre que a casa t'estàs gairebé la meitat del dia, doncs jo a casa no recomanaria portar mascareta si la gent no té símptomes. Ara, fora de casa, en ambients en els que hi ha gent, independentment de que sigui de confiança o no, i sobretot en locals tancats, independentment fins i tot de la seva capacitat d'aïllació, la mascareta és recomanable. I si ja estem parlant de gent a la que no coneixes i d'una mena de melting pot en el que es barreja gent, per exemple, als transports públics o en intercanviadors o en restaurants quan no estàs menjant, sí que seria recomanable portar-la.
Ens feia un apunt a l'inici sobre les noves soques i no volia deixar de preguntar-li per aquestes noves soques com la sud-africana, la britànica, la brasilera, de les quals se n'estan parlant molt, no? Ens hem d'espantar més realment? Han de fer canviar l'ús del tipus de mascareta?
Ara mateix la resposta és per l'anglesa. Jo crec que sí que comença a haver-hi bastantes proves que demostra que té més capacitat de transmissió, no més letalitat, però quanta més gent s'infecta, a la llarga més gent emmalalteix i més gent pot morir. Llavors, respecte a la variant anglesa, encara que no m'agrada aquest concepte, sinó més aviat una descripció del llinatge, que és el B117, respecte a aquesta hi ha proves que apunten a més transmissió. Ergo, si es transmet més, és millor protegir-se més o protegir-se més estona. La mascareta seria més recomanable. Respecte a la variant sud-africana i la variant brasilera, el que se sap és que té unes mutacions que podria ser condicional, que disminueixin l'efectivitat de les vacunes o que afavoreixin les possibles reinfeccions. En aquests casos, únicament per aquest condicionant, protegir-se podria estar millor, però no s'està dient, fins on jo sé, que sigui més transmissible. Senzillament és una variant que sembla que està ocupant un espai deixada per altres variants i que podria fer menys efectives les vacunes actuals. Però és un condicional que encara no ha estat provat. Jo diria que amb el pas del temps, aquestes variants es faran més freqüents, vull dir, no solament aquesta, sinó que possiblement apareixeran més variants, perquè cada mes que passa el virus va mutant, poc, però va mutant, i va trobant noves combinacions que el poden fer o més transmissible o més resistent a algun tipus de tractament, i ens haurem d'acostumar a això perquè el virus no deixarà de canviar perquè nosaltres no vulguem que canviï.
Per tant, doctor, el SARS-CoV-2, tal com l'hem conegut des del seu inici, el Covid, el coronavirus, diguem-li com vulguem, tal com l'hem conegut, dèiem, al seu inici, no serà com el coneixerem després, no? Entenc?
En principi no canviarà prou com per poder dir que és un virus diferent. Però val. Sí que a cada mes que passi està calculat més o menys que la capacitat de fixar o d'acumular mutacions d'aquest virus RNA és de un o dos canvis per mes. Mm. Molts d'aquests canvis realment no tenen cap utilitat ni impliquen cap canvi en el virus. Algun d'ells sí que genera alguna petita millora, una més fàcil transmissibilitat, una més resistència, major resistència a algun tipus de tractament d'anticossos. Llavors, si deixem que aquest virus es propagui fàcilment 10 mesos, doncs acumularà entre 10 i 20 canvis més. Si tinguéssim la sort i la capacitat i la constància de fer que aquest virus s'aturés la seva transmissió dintre de 4 mesos, potser acumularia únicament 4 o 8 canvis més. Quants menys canvis acumuli, menys possibilitats donem al virus de que trobi alguna combinació que no ens agradi. El concepte bàsic és aquest. Si no, el virus continuarà canviant prou com per generar algun canvi que nosaltres veiem, però no prou com per no poder dir que aquest virus és el mateix amb el que van començar l'epidèmia, el brot a Wuhan al gener del 2020.
Jo crec que queda tot molt clar. Viròleg i cap de la unitat d'alta biocontenció de l'IRTA Cressa, doctor Xavier Abad, moltíssimes gràcies per participar aquest matí en aquest programa. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, fem família.
Doncs vinga, fins aquí el programa d'avui. Si voleu tornar a escoltar-nos, ja ho sabeu, us esperem d'aquí una setmana a la mateixa hora a Ràdio Estel per fer més família. Salutacions d'en Jordi Carretero a les Tecles del So i de qui us ha parlat, Joan Trias. Fins d'aquí una setmana i ja ho sabeu, mentrestant, feu família. Adéu-siau.